Popa, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent Popa.
Els grans centres comercials plens de botigues, restaurants i centres d'oci formen part de la cultura nord-americana. Un model que va arribar al zènit a finals del segle XX. Ara la nova economia digital les està fent desaparèixer. Aquesta cançó del disc Park Life, de Blur, explica la història d'un britànic que arriba de vacances als Estats Units i el primer que fa és agafar un taxi i anar a un shopping mall. Es diu Magic America, això és de Blur, és del 1994. Des que va començar el pop-up, no era el 94, era fa menys. Bé, que parlem de la desaparició dels bancs tal com els coneixíem fins ara. No és una desaparició física, sinó una evolució per la digitalització, ja que el sector es va adaptant a la tecnologia i a les noves maneres de consumir. I això passa també amb els centres comercials. Això passarà. Atenció al pronòstic. D'aquí 5 anys, el 65% de les botigues de Barcelona dedicaran més espai comercial a les experiències que no pas els productes. Ens indica que alguna cosa està canviant. Això ho diu un informe publicat per Unibail Rodamco Westfield, promotor de centres comercials com La Maquinista, Glòries i Esplau, que diu moltes altres coses. Va, us fem un resum amb la Sílvia Creus de què és el que diu aquest informe que parla molt de Madrid i Barcelona.
Doncs, per exemple, que el 68% dels consumidors espera que el 2025 les botigues dediquin més espai a les experiències que als productes. El 49% desitja trobar experiències creatives a les botigues i creu que el 44% d'una botiga hauria d'estar dedicat a aquest tipus d'experiències. El 62% assegura que li agrada passejar per plaer a les botigues físiques. El 63% sent frustració davant les recomanacions online que troba poc precises. El 56% dels consumidors vol que les marques natives digitals venguin productes diferents a la botiga que tenen en línia. I, per acabar, una dada curiosa. Més d'un terç dels consumidors espanyols està disposat a facilitar el seu ADN a canvi de recomanacions personalitzades.
Bé, són algunes de les dades que ens han cridat l'atenció. N'hi ha més i ara les explicarem i posarem en context. Mireia Armengol, hola.
Hola, bon dia.
Mireia Armengol és directora de màrqueting i comunicació a Unibail Rodamco Westfield Spain. La companyia té la web urw.com i a Twitter és @urw-group.
Bé, Mireia, el comerç físic està en crisi, morirà o només s'està transformant?
Jo crec que no morirà el comerç físic, de fet està més viu que mai i està en plena transformació. I no només les botigues, sinó els centres comercials, que al final el que parlàvem, l'e-commerce està creixent i ha anat creixent els últims anys i és necessari i compleix una funció, però els centres comercials i l'espai físic, com resumíem abans, està més viu que mai i són experiències que la gent està buscant.
El comerç físic i el digital ja no s'entenen per separat, no? Ja és una cosa que va junta, no?
És que ja no es poden separar perquè al final el client avui en dia és multicanal. Està buscant a l'e-commerce la compra de conveniència o de comoditat i també està buscant la compra física on pots tenir experiències i pots estar...
I és un petit fenomen el que està passant, és que molta gent que ha començat només en digital està obrint botiga. És el cas, per exemple, Mr. Wonderful ha obert la primera botiga física a Madrid, no? O, per exemple, Amazon també està obrint botigues físiques, no? És a dir, que no només en digital, sinó que veuen la necessitat també d'estar físicament a un lloc.
Sí, jo crec que primer és per explorar també aquest món digital en la part física i el client ens està demanant, com diem a l'estudi, botigues de Netflix, botigues de Spotify, és a dir, conèixer aquestes marques digitals en el món físic, però també per l'última milla. És a dir, aquesta botiga física et pot resoldre el gran problema que hi ha avui en dia de la recollida i devolució dels productes de la part digital.
Això, tècnicament, això, no dieu l'última milla? Explica'ns una mica aquest concepte.
Bé, és el concepte d'enviar els productes, és a dir, si tothom només compres online, jo crec que les ciutats col·lapsarien, i aquesta botiga física el que et pot servir és perquè puguin conèixer el teu producte, per poder fer la devolució, però per també tornar a comprar al mateix moment i estalviar aquest tercer viatge que t'haurien de tornar a portar la roba.
Sí, perquè això ho hem explicat diverses vegades aquí al pop-up, que diem el comerç electrònic no és que aturi tots els problemes, sinó que segons com encara fa que es gasti més energia i que sigui poc sostenible a vegades, eh?
Sí, de fet, podria arribar a ser no sostenible.
Clar.
Una mica va en contra la tendència que ens està demanant el consumidor.
Clar, perquè hi ha molts més trajectes dels que fèiem abans, evidentment, per repartir coses. Per què heu fet aquest informe Com comprem la pròxima dècada? Com l'heu fet? Amb quanta gent?
L'hem fet a nivell europeu, amb més de 10 països, a 15.000 consumidors, aquí centrats a Barcelona i Madrid. I el que volíem era, primer, saber les tendències que venen, les 5 grans tendències que venen al futur per poder millorar els nostres centres comercials, però també per donar un referent en aquest sector en plena transformació, on molta gent ara té dubtes de cap on anar. Doncs volíem sentar una mica les bases amb 5 grans tendències per tal que tant botiguers com centres comercials puguin millorar aquesta experiència del consumidor.
Ara repassarem aquestes tendències, però és evident que si els centres comercials no fan res, acabarien tancant, no?
Jo crec que podrien acabar tancant, però evidentment el que hem de fer ara és transformar-nos i millorar l'experiència.
Tu, però, com t'imagines la botiga del futur?
Doncs jo m'imagino...
De fet, vosaltres heu difós una fotografia, que després ja us la viralitzarem, no?, de com serà la botiga del futur, i no sé, hi ha molta planta, he vist.
La botiga del futur, al final, és molt futurística, però ens estem imaginant el 2025, que tampoc és tan
lluny. No, ja, això.
És ja... Com ens imaginem? Doncs segurament amb un espai, un laboratori, on poder cocrear amb els enginyers o científics de les marques. Per què no decidir amb un científic quin xampú t'agradaria tenir al futur, a la mateixa botiga? També la gent ens està demanant no tenir molt producte que no tingui demanda. És a dir, tu pots arribar a les 10, que et facin un escàner del teu cos, et fabriquen la roba a mesura i al cap d'una hora ja la tens.
Personalització, no?
Personalització total. I també parlàvem de l'hort urbà, perquè no tenir un espai, avui a les ciutats, que és gairebé impossible doncs menjar sa o quilòmetre zero, on poder consumir les teves verdures i cada dia anar-les a buscar i tenir el teu petit hort dintre la botiga.
Anem a establir aquestes 5 tendències principals que donaran forma al sector els pròxims 10 anys. Les analitzem una per una. Per exemple, antiprescripció. Sí. Mireia, què és això?
Això el que parlem és de la frustració que sent la gent a la compra online. Perquè tu al final busques molts cops un regal i estàs buscant un regal per una persona en concret que no ets tu, i un cop l'has comprat segueixen enviant informació d'aquell producte que ja en aquell moment ja no vols, no? Doncs la gent una mica s'està revelant i el que ens estan demanant és: vull anar lliure a comprar i vull realment trobar nous productes i noves experiències que no m'esperava. I no vull que la compra online em limiti només als productes que en algun moment estava buscant.
Clar, és que jo sempre parlo, no?, d'aquesta bombolla digital que no et deixa sortir i veure més enllà, no? Vale, això m'agradava un dia, però haig d'estar tot el dia veient això. Sí. Bé, una altra de les tendències... De fet, mira, ara que deies això de la primera tendència, heu fet el Gran Premi del Retail, sí, la primera edició que heu convocat a l'Estat espanyol per reconèixer conceptes innovadors en el sector. Com està anant això?
Això està anant molt bé. Vam iniciar al setembre, es van apuntar més de 50 startups, el qual és un èxit per nosaltres de la primera edició. I ara tenim la gran final el dijous que ve, que esteu tots convidats, a La Maquinista, amb 8 finalistes, en els quals hi ha, per exemple, Pislow, que sé que són bones amigues.
Sí, han passat per aquí Pislow, sí, amb les caixes de moda, que hi ha algú que ho fa servir, la Marissa.
De Fashion Renting. Doncs tenim 8 conceptes molt innovadors, des de sabates molt sostenibles, Fashion Renting, diverses coses molt innovadores, i farem la gran final.
És l'ou llogar roba, això, perquè els que no sapigueu, llogar roba, i si vols alguna te la pots comprar.
La pots comprar al final.
Llogar. Clar, parlàvem això de coses úniques en el món físic, per exemple, ja, clar, la primera escape room de la Casa de Papel, sí, a La Maquinista, és un exemple d'aquestes experiències que dèiem, no?
Que és allò que potser no t'imaginaries que passi en un centre comercial, i realment és aquesta experiència que t'afegim, o la primera pop-up d'art urbà, que vam fer Glòries al maig, que també va ser un èxit.
Que sí. Clar, això teniu una zona pop-up que és que cada vegada es va transformant, no?, amb
sí,
diversos coses,
tenim un pop-up,
no?,
on més o menys cada 4 mesos canviem la marca de roba o de restauració, per tal que la marca pugui provar la clientela que hi ha a La Maquinista i vegi si encaixa, i també el client cada 4 mesos troba una marca nova, diferent a les habituals o a les concorregudes que sempre hi ha.
Clar,
i es queda més sorprès.
La gent està una mica farta de franquícies a que sempre hi hagin les mateixes a tots els centres comercials, no?
Jo crec que
això ho detecteu, suposo, no?
Aquella part hi té que bé, perquè mantenen la base i segurament tenen la gran majoria del comerç, però cada cop més tendim a fer aquesta novetat i aquesta exposició de pop-ups diferents. Per exemple, a Londres vam tenir una pop-up de Ferrero Rocher, dels bombons, on hi havia una cata de Ferrero Rocher amb cava, vull dir, realment molt diferencial i molt experiencial.
Clar, mira, jo que sóc així, bueno, sóc xafardera de mena, ara estic pensant, segons quina marca hi ha, encara que sigui d'una franquícia o un centre comercial, és la que detecteu que és la que atrau, no? No? M'estic imaginant algunes, suposo que aquestes dades també les teniu, no? No t'ho preguntaré, però...
Sí, sí, sí.
Però això es nota molt, no?, quan hi ha una empresa... Ara, per, és que no sé, no vull dir marques, no? Però on hi ha un MediaMark? Ah, on, per exemple, ara volen obrir un altre Primark aquí.
Hi ha grans ancles
que... Quines realment... marques fa que hi hagi més el centre comercial, però igualment aposteu per les experiències.
Apostem molt per les experiències i apostem molt també pel comerç local. I, de fet, quan vam reinaugurar Glòries, era un centre on la gran majoria de les... una gran majoria de les marques per damunt de la mitjana eren locals. Eren d'aquí, eren catalanes, i promocionaven aquest comerç més local del producte que coneixia i l'experiència també.
Home, el de Glòries, el que jo soc molt fan del tema carregador de mòbils. O sigui, jo crec que és el centre comercial que no pots... És impossible que et quedis sense bateria. Està tot arreu ple d'endolls, no?
Sí, és aquesta experiència que parlem, no? Del carregador de mòbils, del click and collect, per exemple, que puguis anar a buscar els punts. Amazon Lockers, tenim caixes d'Amazon que reparteixen milers de paquets al dia i al final per això no li tenim por al món digital, sinó que el fem conviure.
A Glòries, per això, hi ha molta gent en els bancs que s'hi passa hores, també.
Bueno, i això ens encanta.
Endollat, eh? Bé, anem a la segona. És que és un tema, ara estaria parlant molta estona d'aquest tema. Bé, la segona de les tendències, dieu capgirada del sector retail, eh? Quan dieu aquesta paraula retail vol dir la botiga al detall, la venda al detall, la botigueta, no?
La botiga.
Què vols dir amb això de capgirada del sector retail?
Aquí el que parlàvem és del que dèiem abans, el client ens està demanant que la meitat de la botiga sigui experiència i no sigui producte. Llavors, està disposat inclús a pagar més per l'experiència que pel producte. Què volen, sobretot? Volen coses relacionades amb la salut, classes de meditació, entrenament pel cervell, que ara en farem també a maquinista, classes de meditació, coses culturals, concerts... És a dir, el que no et podies imaginar que anaves a tenir o que podies veure al mig de Barcelona, de repente que això passi en un centre...
I com tallers, no? Perquè, per exemple, pintar dins d'una botiga de roba i provar la teva creativitat, no? Coses
clar,
així, no?
Imagineu-vos fer la teva pròpia joia. I no que no la tinguin feta per tu i que tu tinguis que comprar el que t'hagin fet, sinó que tu puguis crear la teva joia amb el teu nom o per regalar.
Bé, una altra de les tendències, la tercera, botigues autosostenibles. Sí. Important, això, eh?
Aquesta és importantíssima.
La gent està molt conscienciada i, bé, esperem que no sigui una moda de màrqueting pel medi ambient, sinó que ja s'hi quedi, però això també ho ha detectat, evidentment, no?
Sí, la sostenibilitat, al final, el que la gent ens està demanant és que les botigues siguin autosuficients. Inclús estan dient que no tinguin l'estocatge previ, sinó que tu puguis arribar allà i et facin la roba per evitar el que dèiem abans, el sobreconsum o la sobreproducció. Nosaltres cada cop més anem cap al residu zero i cap a evitar totalment els residus. I d'aquí també neix la segona subtendència, que és el lloguer. I el lloguer avui en dia està... ja no és un lloguer ocasional, sinó que és una forma de viure. Lloguem els cotxes, lloguem mobiliari, lloguem la roba, doncs això també requerirà que les botigues adaptin els seus espais.
No cal tenir tant de propietat, sinó com més de servei. De fet, entre les dades que heu fet, els barcelonins en concret prefereixen espais comercials que tenen zones verdes a l'aire lliure.
Sí,
no?
Amb jardins i el que dèiem abans, una mica aquest hort urbà que puguis cultivar-te les teves verdures.
Abans parlàvem de la personalització, una altra de les tendències és el retail, la botiga a mida. No? Què destacaries d'això? Perquè, segons l'informe, un 33% dels enquestats estaria disposat a cedir les seves dades de salut, ADN, saliva, per poder tenir una experiència totalment personalitzada. Ens ha sorprès aquest percentatge.
Aquesta tendència també ens va sorprendre bastant, perquè realment un 33% és bastant. Sí? I parlàvem, per exemple, de per què no anar a un restaurant i amb una petita prova, mostra de saliva, et poguessin fer una dieta personalitzada en aquell dia, segons com estàs o com et trobes, o inclús les malalties. Jo crec que aquí el que ens estàs dient és que quasi els botiguers siguin una espècie de metges, una espècie de consulta on puguin receptar el que necessites segons com estàs.
Clar, arribar i tenir un menú del dia especialment dedicat a les teves necessitats, d'aprimament, de recuperació del cap de setmana, de celíac, etcètera, no?
Sí, de viatges que necessites, estàs molt estressat i t'ho detectem, doncs et recomanem un viatge de relaxació i diem exactament el que necessites en aquest moment.
Això que deies abans de que t'escanegin a les botigues i ja no cal l'emprovador, sinó que no, tranquil·la, que ja et medim i ara et donem la teva mida, no?
Sí, i sobretot que et facin la roba a mida, jo crec que és fonamental, perquè molts cops estic entre la M o la L. Escolta'm, aquí et fem un escàner i et diem exactament el pantaló que no et farà bosses, que et quedarà ideal, i segurament estaràs més disposat a pagar algú més de diners per aquesta personalització que agafant algo estàndard que mai t'acaba de quedar perfecte.
Són molt bones idees, eh? Jo te les compro totes, però això jo crec que és com bastant revolucionari, no? Si arribar a això no és fàcil.
Arribar a això no és fàcil, per això parlem de tendències i per això parlem dels pròxims 10 anys. Al final el que volem aquí és obrir una mica els ulls o fer una mica una sacsejada al sector i que la gent comenci a treballar en aquest sentit. És el que ens està dient la gent que vol del futur.
Clar, i per això, si teniu les dades de la gent que, amb qui heu preguntat, no? Bé, i també hi ha una tendència que és la transformació local. Els espais comercials del futur es transformaran per adaptar-se a l'entorn local. Això és molt important, no? Perquè cada vegada trobo que tots els centres comercials s'assemblen molt entre ells, siguin on siguin, és molt a l'americana. Clar, que tinguin a veure amb el lloc físic on són, això com ho fareu? O com s'hauria de fer?
S'hauria de fer, doncs, això, centrar-te molt en la comunitat. Nosaltres, per exemple, a la Maquinista tenim la Màquina, que és un espai que cedim a totes les associacions de veïns i culturals que hi ha a l'entorn. I el que fem molt és potenciar que la gent pugui tenir una comunitat dintre dels nostres centres. Aquest any hem creat també 3 clubs de running, que està tan de moda al córrer. Doncs cada dijous a Glòries van a córrer més de 100 persones que ja queden, es coneixen i fan una volta pel centre. I al final no necessàriament compren aquell dia, sinó que realment estan creant aquesta comunitat linkada al nostre centre, òbviament.
I el fet que la gent, no sé si us reclamen, no sé si ho heu detectat en aquest estudi, a mi una vegada em van fer una enquesta telefònica sobre què m'agradaria que trobar en un centre comercial. I jo vaig respondre, doncs a mi m'agradaria trobar, o sigui, botigues més com curioses, més d'artesans, no sé si artesans és la paraula,
sí.
Però no tal de tanta cadena i tanta franquícia. No sé si heu detectat també que hi ha més gent que vol això que dic jo.
Sí, això és el que parlàvem, de la gent que vol les marques locals que tinguin a veure amb l'entorn i per què no una botiga d'artesania, una botiga de coses molt locals que tingui a veure a Barcelona, a Lleida...
Potser una dissenyadora que fa coses molt especials i que et poden agradar, que te la puguis trobar en un centre comercial, no?
Clar, nosaltres al centre comercial que tenim a Sant Sebastià fem 3 mercats a l'any on bàsicament venen 4 dissenyadors de locals de Sant Sebastià a exposar els seus productes. No tenien l'oportunitat de fer un altre lloc i al final és una molt bona plaça per ells per poder exposar la seva roba.
Doncs escolta, ja ens hem posat una mica com seran aquests centres comercials del futur, que a més seran unes zones com més aviat d'oci, d'experiències, no? Que no pas la botiga pura i dura. Ens hem d'adaptar tots en el tema digital. La Mireia Armengol és la directora de màrqueting i comunicació de Unibail Rodamco Westfield d'Espanya. Tu vius normalment a Madrid, avui
sí.
Truquem a molta gent que està a Madrid, però ets de Lleida.
Soc de Lleida i estic encantada d'estar aquí.
Doncs moltes gràcies per la visita. Bé, anem ara...
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.